20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Escolteu, avui parlarem de què passa, de molts que passa, però no en plan allà, en plan vacilón, no, sinó de preocupació. D'un que passa, que ja portem dies parlant i que ens hem de parar a reflexionar, tots plegats, en aquest cas, sobretot els que manen, sobretot. I després d'un que passa que ha quedat allà una mica penjat i que no es parla tant, però és també un que passa. El primer que passa, del que es parla molt, és l'informe PISA. Què està fallant a l'educació catalana? Què ens falla a nosaltres? Les competències corresponen a la Generalitat. Hi ha una llei, doncs, que és comuna a tot Espanya, però després, diguem, les competències corresponen a la Generalitat. Des de fa 8 anys és una caiguda en picat de les competències dels nostres petits. I sobretot hi ha una que a mi personalment són totes, les que poden preocupar, però una particularment jo crec que és la clau de tot, la mare del bé, que és el desastre de comprensió lectora. Ja parlem de desastre. I si no entens el que llegeixes, poc pots fer en les altres coses. Començant per aquí, tot la d'adreça. Avui parlarem d'això, però parlarem amb els pares, amb la FAPEL, amb el president de la FAPEL, que és el Joan Manel Prats. En parlarem de tot això per recabar la seva impressió. La pregunta és, això, què passa? D'això en parlem molt. I la que no s'ha parlat tant és de les baralles a l'aeroport del Prat. Baralles entre aquestes persones que van allà a guanyar-se la vida amb el negoci aquest il·legal d'embolicar maletes amb els plàstics. Doncs hi ha molts il·legals. Dic il·legals perquè no estan registrats ni tenen una autorització per treballar d'això, no? Doncs que emboliquen les maletes en plàstic. Doncs això, evidentment, doncs són clans que ho han controlat. Doncs dos d'aquests clans han començat a barallar a l'aeroport del Prat per controlar el negoci d'embolicar maletes en plàstic. La pregunta és, clar, jo he vist els vídeos, i segurament molts de vosaltres heu vist els vídeos, i si no ho penjarem a les nostres xarxes socials i les podreu veure, que dius, bé, i aquí? Qui atura això? Primer, on estan els Mossos? Suposo que el destacament de Mossos allà no estava per feina, o de la Guàrdia Civil, igual és una altra competència. No és competència de la Guàrdia Civil, en aquell cas seria competència dels Mossos, o de la policia local, o del Servei de Seguretat. On està? Què passa amb la seguretat de l'aeroport? Sobretot per una qüestió. Estem a nivell 4 d'alerta antiterrorista. Hi ha un cacau així a l'aeroport i no he vist ningú que ho aturi, no he vist ningú que es presenti allà. Per un que passa. No us espanta això? En parlarem també d'això. I per què? I en parlarem precisament amb una de les empreses que treballa a l'aeroport, ADN. En parlem amb ADN Seguretat Sindical, amb el sindicat, amb el Sergio Sánchez, per veure i fer 5 cèntims del tema. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I quin temps es espera per avui? Doncs, mireu, aquesta tarda, les temperatures baixaran, notablement. Les notarem que baixen fins a tocar el que tocaria per l'època. Esperem, hi ha alertes activades per intensitat de vent, sobretot a la Vall d'Aran i el que és la part sud de Catalunya, la part litoral sud de Catalunya, des de la Noia, Penedès, el Baix Llobregat, Barcelonès, fins al Montsià. Aquí hi ha una alerta per intensitat de vent. Les temperatures, com estava explicant, doncs cap a baix, fins a arribar al que tocaria per l'època de l'any. I de cara a demà matí, doncs, continuaran nevades. Hi haurà nevades a l'extrem occidental del Pirineu, nevades que poden tenir una intensitat feble. Però bé, no us trauran de pobres, però benvinguda sigui. I l'alerta per intensitat de neu i per estat de la mar continuarà activada. Això serà així. I les temperatures, de mica en mica, fins al cap de setmana aniran pujant. Ahir deia que baixaven, però no, ara pugen, aniran pujant fins que cap a dissabte o diumenge estaran una mica per sobre del que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia. Doncs, a veure, aquesta hora en general força tranquil·litat a la xarxa viària, sense massa complicacions, únicament com a incidències. Tenim a la C14 un camió avariat a l'altura de Solivella, obliga a donar pas alternatiu. De moment hi ha una mica de lentitud en cada sentit de la marxa, però no està generant massa dificultats. Passa una mica el mateix a l'A27 per retirada de vehicle a l'altura de Valls i en sentit Tarragona, i queda un carril tallat. Per volum de trànsit, la ronda litoral va un pèl més intensa entre Gran Via, Bon Pastor, que trama aquesta zona en sentit Besòs. És tot de moment, molt bon dia.
Eduard Sánchez, servei català de trànsit. Moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
Gràcies, igualment.
Abans de passar de parlar de tot el que passa, que comentava abans, si em permeteu, parlarem d'una qüestió curiosa que també ens ha passat, i sobretot ara que ve una època de vacances, després del pont ve una altra, ara ve Nadal, vacances de Nadal, i sobretot els aeroports i estacions de ferrocarril es posen en marxa. És quan, si no estàs acostumat a viatjar o no tens un costum d'agafar vols, hi ha persones que es passen la vida a l'aeroport, i hi ha persones que agafem l'avió doncs molt de tant en tant, si l'agafem, molt de tant en tant. Però hi ha problemes de què passa si et cancel·len el vol, com recuperar diners si canvien el bitllet, quina companyia agafar. Doncs hi ha moltes coses. D'entrada, persones com jo, per exemple, que pràcticament no agafo un vol, o persones que es passen mitja vida a l'aeroport. Parlem d'això. Ricard Álvarez, bon dia, com estàs?
Bon dia, Cruz, molt bé.
Bé, agafes molts avions, tu?
No. Jo, mira, per mi no massa. La veritat és que algun viatge de vacances, i no cada any, i alguna història de feina, però no massa. Mira, a mi volar tampoc no és una cosa que... A veure, ho trobo interessant, però em poso una mica nerviós, t'ho he de dir així. I sí, jo encara... Jo escolto tots els sorolls amb un vol. Vols dir que aquell motor no fa un soroll? Aquella ala, aquella història? És horrible, que em passa això. Però... Cada cop noto que em canso més als aeroports, Cruz. Se'm fa pesat.
Un aeroport, sí. En funció de que si hi ha un retard, és una mica pesadet, tot s'ha de dir, en funció del acostumat que estiguis,
No, i si va l'hora també, perquè has d'anar 2 hores abans.
Això sí.
Les esperes, els controls, treguis el cinturó.
Sí,
correcte. Ara el rellotge, ara...
I gent, normatives que van canviant, si portes líquids, si no portes líquids, ara sembla que canviaran el tema dels líquids un altre cop. És una qüestió que a vegades és una mica pesadeta, sí.
De totes maneres, saps que el 2019, l'any abans de la pandèmia, per posar-ho en un any normal, a Espanya es van registrar al voltant de 2,1 milions de vols comercials?
No ho sabia, la xifra, però és una xifra força espectacular.
Home, si ho divideixes per dies, surt a 5.753 vols diaris.
Ja.
Diaris. O sigui, jo no sé.
I la contaminació serà culpa del nostre cotxe, eh?
Clar, aquest és el problema. Què voles molt, tu?
No, gens. Abans sí, eh? Fa uns anys sí que volava molt, per qüestions de feina, de la ràdio, bàsicament, però ara no, ara gens. No volo
doncs,
gens.
Algú deu volar per nosaltres.
Segur. I jo sé qui és. Anem a parlar amb una persona que d'això d'aeroports i de vols i de tot en sap, perquè com estàvem explicant és pràcticament la seva segona casa, es passa mitja vida als aeroports. Ella segueix el Barça, és companya d'aquesta casa d'Esports Cope, es diu Elena Condis, i de volar, i si alguna persona es pot explicar coses dels aeroports i dels avions és l'Elena Condis. Condis, bon dia, benvinguda.
Què tal? Bon dia, Cruz.
En Amberes...
Sí, de fet, ara m'enganxes en un aeroport, amb l'Oliveros. Ara mateix estic a Madrid,
sí?
Perquè anem de Barcelona a Madrid, fem escala a la capital per anar després a Brussel·les en un altre avió, des de la T2, o sigui, hem aterrat a la T4, estem en un taxi anant cap a la T2, i a la T2 va fer un altre avió per anar de Madrid a Brussel·les, i un cop aterrem a Brussel·les per carretera Amberes, que són 50 quilòmetres.
Què bé t'ho passes, Elena? T'ho passes de conya, viatjant? Suposo que t'ha d'agradar,
A veure, hi ha viatges més fàcils i d'altres que són més complicats, però que no em sembla que sigui... És veritat que és una mica rotllo el tenir que ara tornar a passar un altre control al canviar de terminal.
Clar.
Això sí que em fa una mica més de mandra, perquè a mi realment el que em fa mandra als aeroports són els controls de seguretat.
Sí.
La resta...
Va, perquè
pots aprofitar per llegir, per fer un cafè... Tampoc em sembla que sigui un lloc desagradable on estar, doncs molta gent, pots fins i tot fer alguna compra, de tant en tant, però els controls sí que no m'agrada. Això d'haver-te de treure les sabates al cinturó i d'haver de treure tots els dispositius electrònics, que són molts, perquè iPad, ordinador, el Quantum, que és l'aparell que portem per fer els directes, el micròfon, els auriculars, tots els cargadors, això sí que és una mica més passat.
Clar. Escolta'm, notes diferència entre companyies quan viatges? Si viatges amb una companyia o amb una altra?
Sí, la veritat que hi ha bastantes diferències. Jo sóc bastant d'una companyia espanyola que el seu nom comença per I. Normalment, quan vaig a aquestes coses, sí, puc dir noms de companyia, perquè tampoc
sí, estem aquí
fent publicitat.
Sí, sí, okay, queda entès, però queda entès, sí.
Les low cost, cada cop, quan viatges amb una companyia gaire més seriosa, entre cometes, si es pot dir així, em semblen pitjors companyies, a vegades.
I amb l'equipatge has tingut problemes? O ha tingut algun problema? És que, clar, com agafes tants avions, alguna cosa t'ha d'haver passat amb l'equipatge, o no? O has tingut sort?
Bueno, l'any passat, quan vaig anar a girar als Estats Units, sí que és veritat que vaig tenir un problema amb l'equipatge, que és que no va arribar a la primera parada a Miami i vaig estar 4 dies sense maleta, amb el que això representa, perquè tenia pràcticament tota la vida de 16 dies que havíem d'estar de girar als Estats Units. Bé, que vaig fer va ser anar a un mall, comprar coses bàsiques i esperar que arribés l'equipatge. Era American Airlines, això sí que puc dir, perquè va ser una de les companyies amb pitjor puntuació als Estats Units l'any passat, perquè feien llargues cues, es veu que tothom els acusava de perdre maletes. Jo vaig ser un exemple, malauradament, també ho vaig patir jo. Va arribar al cap de 4 dies i... Bé, van ser dies aquests d'incertesa, no?
D'incertesa, sí, sí.
De si t'arriba, si no... Havíem de canviar, havíem d'anar cap a una altra ciutat, crec que viatjàvem cap a Las Vegas, que era la segona parada, i a mi imaginar que la maleta no vindria amb mi, bueno, són coses que sí, que es compliquen una mica. Després, per viatge meu personal, vaig anar a Tanzània i també ens van perdre dues maletes que van arribar al tercer dia de viatge. Però quan estàs de viatge dos, sí, és diferent, perquè t'adaptes més a les circumstàncies, però quan estàs treballant, necessites moltes coses i a vegades les trobes més a faltar, no? Perquè al final estàs en un lloc a nivell professional i necessites coses que són pel dia a dia.
Quan cancel·len un vol, com us organitzeu tot això?
Mira, doncs l'any passat tornant d'Aràbia Saudí, que ara hi tornem a la Supercopa d'Espanya,
sí,
al gener, cada any hi anem, últimament, doncs l'any passat ens va cancel·lar un vol. I què vam fer? Doncs vam despertar igualment de matinada per veure si teníem sort, vam anar a l'aeroport, a veure si ens reubicaven, no hi va haver manera, total. Que vam dormir una hora i mitja, vam estar a l'aeroport 10 hores i no ens van reubicar, el que passa que més tard la companyia ens va oferir la possibilitat d'anar a Estambul, vam anar a Estambul, vam dormir a Estambul de matinada, des de Riyad, la capital de l'Aràbia Saudita, a Estambul, vam dormir a Turquia aquell dia i ja ben d'hora ens vam tornar a aixecar a l'hotel d'Estambul per anar un altre cop a l'aeroport i tornar a Barcelona. Llavors, bueno, ho vam prendre de la millor manera possible, no podíem fer altra cosa, però és passat.
La darrera pregunta que et faré, Helena, per no robar-te més temps, és de tots els viatges que has fet, infinits, pràcticament, en comparació amb mi són infinits, quin estàs el que pitjor record tens en qüestió de companyia, de viatge, de viatge tortuós?
Et dic una cosa, és que... Tinc una cosa que crec que és positiva, que els viatges o les coses que m'han costat molt les intento oblidar. Però potser un dels pitjors viatges va ser al Japó, perquè vaig haver de canviar 3 cops de vol i eren, recordo que sí, eren 2 escales, per tant vaig agafar 3 avions, i eren espais molt reduïts, o sigui, eren avions molt petitons, tenint en compte que era un viatge tan llarg. Llavors, potser diria que és el pitjor record, però tampoc...
No és una cosa, és el pitjor, però tampoc...
Però vaja, ho vaig portar bé perquè en aquest cas era un viatge de plaer, llavors també culpa meva.
Doncs senyores i senyors, hem parlat amb Helena Condis, que és una persona que té mitja vida en els avions i en controls d'aeroport. Helena Condis, escolta...
Sí, amb l'Olivero, pues... Portem la maleta amb nosaltres, la trolley, o sigui que... No sé què passarà amb el vol, però la maleta no ens la perdrem perquè va amb nosaltres.
Helena, gràcies per la xerrada. Una abraçada molt forta i fer-li una abraçada a l'Oliveros de part nostra.
Una abraçada de part vostra. No.
Doncs avui, mira, el sentirem a Tiempo de Juego. El Barça juga amb Beres per afiançar aquesta primera posició al seu grup. Vull dir que ja està l'Helena Condis i el Manolo Oliveros amb els equips tècnics de COPE, en aquest cas a COPE Catalunya, per Tiempo de Juego. Bé, de seguida parlarem del primer que passa. El què passa amb la seguretat de l'aeroport. Estem a un nivell 4 d'alerta antiterrorista i l'altre dia vèiem el mig estupefacte com dos clans d'aquests que fan i que emboliquen maletes en plàstic a les aeroports, precisament, doncs es barallaven de forma salvatge, amb cúters, i allà no hi havia ni seguretat, ni la policia, ni Mossos, ni... no hi havia ningú allà, vull dir, i estem a l'alerta 4, i em quedo una mica, si em permeteu, flipat. Igual soc peco d'innocent, també, també us ho he de dir. De seguida en parlarem d'això. Però abans, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien. Con un día así grisecillo, que queremos que llueva, que lo necesitamos más que el comer. Pero bueno, bien, yo muy bien, muy contenta.
Bueno, siento decir que nos esperan lluvias tranquilamente en lo que queda de semana. Ya te digo que, de llover, nada. ¿Hoy dónde nos llevas, Carmen?
Pues mira, hoy vamos a hablar de medicina preventiva, ¿no?
¡Ay, qué bien! Sí.
Siempre es mejor prevenir que curar. Y además yo siempre digo que es el tratamiento más barato, porque si yo evito que surja algo, pues no me voy a tener que gastar dinero en solucionarlo, ¿no? Entonces, esa medicina preventiva que muchas veces la vemos y no le damos importancia, ¿no? O sea, y te pongo un ejemplo. Yo a veces veo personas con sobrepeso, obesidad, ¿no? Y entonces le hablo de la importancia de la pérdida de peso y me dicen, bueno, chola, pero yo los análisis los tengo normales, ¿no? Es decir, no tengo colesterol, no tengo triglicéridos, tengo la tensión bien. Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, vamos a intentar que esos análisis permanezcan normales mucho tiempo, ¿no? Entonces, para hacer esto, que no tengamos enfermedades, que no tengamos repercusiones importantes, ¿no? Llamémosle así. Lo ideal es prevenir, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para prevenir muchas veces hacemos analíticas, las analíticas normales que todos conocemos, los valores que normalmente todos conocemos, pero ¿qué pasa? Nos hemos dado cuenta en medicina que para ir un poquito más allá, aparte de esas analíticas, tenemos que mirar otras cosas. Y tenemos que mirar otras cosas porque ahora se está poniendo muy de moda lo que en Estados Unidos se llama el lifestyle, que es el estilo de vida, porque vemos cómo el estilo de vida de la sociedad que estamos creando entre todos, unos más y otros menos, es un estilo de vida que no nos está ayudando todo lo que debería a nuestros niveles de salud. ¿Por qué motivo? Porque cada vez los alimentos procesados y ultraprocesados son mayores, porque cada vez se genera un mayor consumo de azúcar, porque cada vez se está viviendo una vida más sedentaria, y todo eso está generando problemas. Problemas que hasta ahora hemos hablado nosotros sobre todo de sobrepeso y obesidad, pero también está generando una mayor predisposición hacia enfermedades neurodegenerativas. Entonces, con la idea siempre de prevenir, de evitar lo más posible el desarrollo de patologías, de enfermedades, de daños estructurales que una vez que aparecen tienen difícil solución, es por esto que nosotros hemos incorporado un test diagnóstico que es un test epigenético. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vamos a valorar es la influencia de nuestro entorno en nuestro cuerpo, es decir, y pongo un ejemplo también rapidísimamente. Muchas veces hemos visto y dice, oye, se murió a los 100 años fumando. Y está quien dice, yo no he fumado en la vida y tiene cáncer de pulmón, ¿vale? Es decir, que el mismo tóxico en una persona ha tenido una consecuencia y en otra persona ha tenido otra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una genética que no podemos cambiar porque digamos que es como el sello de la ganadería, pero sí que fuera de nosotros existen diferentes factores contaminantes. Tenemos contaminación acústica, tenemos contaminación ambiental, tenemos contaminación alimentaria que no la podemos evitar. Es decir, diferentes cosas que nos están golpeando, que nos están dañando y que ese golpeo, esa consecuencia, no se ve a través de analíticas normales. Y esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a diagnosticar con este test epigenético. Entonces, esto lo hemos incorporado a nuestro centro. Tengo que decir...
Muy bien, esto del test epigenético es una pasada, ¿eh, Carmen?
Pero una pasada auténtica. Mira, yo ayer analizaba los datos con una señora y le decía, oye, a mí aquí me da contaminación con el microondas. ¿Cómo es posible? Dice, pues... Ahora que lo dice, es que yo por las mañanas, dice, primero cocino mucho el microondas y luego además... Cuando me estoy calentando la leche me pongo al lado y lo miro. Dice, es como que me gusta mirar cómo da vuelta. Es decir, cosas que no te das cuenta y luego analizaba todo y decía, mira, si te tengo que dar un resumen, cuando yo veo el resultado de este test epigenético, digo, está como unos zorros auténticamente. Dice, efectivamente, doctora, me siento mal, sin tener un dolor específico, sin tener nada específico, no me siento bien, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ponemos en marcha con los test epigenéticos, y entonces los oyentes de tu programa, que saben que nos cambiamos de sitio, que a partir del 8 de enero ya estaremos en Vía Augusta, en un sitio nuevo que creo que le gustará mucho a nuestros pacientes, pues todas aquellas personas que sean previsoras, que bueno, que digan, mira, vamos a aprovechar estas circunstancias, quienes pongan en marcha ahora los tratamientos de sobrepeso y obesidad con nosotros van a tener de manera completamente sin coste, es decir, introducido dentro del tratamiento, este test epigenético, con lo cual nos va a ayudar a abordar el problema de la pérdida de peso de una manera mucho más importante.
Pues ya sabéis que podéis cerrar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón llamando al 93-414-3631, 93-414-3631. Ese es el teléfono. En la web vas a encontrar toda la información. Starbene.es. Además, nada más entrar en la web ya pone ahí reservar cita, por si ya te interesa reservar cita y preguntarle todas las dudas que tengas a la doctora, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Doctora Torrejón es el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y Starbene Medicina Estética es el Instagram del Centro Médico Estético Starbene. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. I de seguida parlem de la seguretat de l'aeroport i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Què passa amb la seguretat a l'aeroport? L'altre dia estàvem veient aquesta baralla que s'ha fet viral entre els que emboliquen maletes, crec que no és una qüestió habitual, ara ho preguntaré, no? Però sorprèn que no hi hagi una intervenció contundent davant de tot això, i sobretot pensant que l'aeroport és una situació, és un lloc estratègic, i que estem a un nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista, i allò no, jo no vaig veure ningú, o almenys el vídeo no ho mostra. Evidentment, és veritat que van desbordats, l'altre dia ho parlàvem amb l'Imma Viudes, però què està passant amb la seguretat a l'aeroport? Tenim al telèfon el Sergio Sánchez, portaveu d'ADN Seguretat Sindical. Sergio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué pasó en el aeropuerto? Porque a pesar de eso no había nadie que parara aquella pelea.
Bueno, pues pasó lo que ya avisemos en julio. En julio ya publiquemos unos vídeos de unas peleas por lo mismo. Ahí el problema es que hay unos clanes que se han repartido el control para el embalaje de los equipajes ante la pasividad de AENA. El tema que nos hemos encontrado es que los vigilantes de seguridad ya nos avisaron, oye, Sergio, que no podemos hacer nada, que un día saldremos nosotros heridos, Mossos d'Esquadra no hace nada, Guardia Civil, como no es su zona, porque eso es seguridad ciudadana y policía administrativa, no se mete, y al final pasó lo que avisemos. Se pelearon dos clanes por el control de los pasajeros para poder envolver sus maletas e incluso se agredieron con cúters. Ahora AENA dice que es un tema de una licitación, que la licitación ya la ha adjudicado, y Mossos ahora tendrá que hacer un barrido pues con la Arrow para que vean el espectáculo que puede montar una Arrow en medio de en una terminal del aeropuerto de Barcelona haciendo limpieza del tema de los esas personas que están haciendo los envueltos de equipaje.
Claro, porque cuando ocurren estas cosas, ¿cuál es el protocolo de actuación? Porque claro, si estáis en minoría tampoco vais a jugaros la vida en este caso, o que alguno salga mal herido.
Efectivamente, nosotros al final llamamos a la policía. Si nosotros ahí los patrullajes es una persona o dos personas. Entonces, el tema es que nosotros nos hemos quejado dónde están los Mossos d'Esquadra, dónde están los efectivos de Mossos d'Esquadra, que estamos en alerta 4 antiterrorismo. Eso no se puede permitir en una terminal habiendo un puente navideño. Entonces, el tema entre faltas de Mossos d'Esquadra y la pasividad de las administraciones públicas, pues al final los perjudicados, los ciudadanos y los que queremos trabajar en el mundo de la seguridad.
Claro, en este caso, ¿de qué depende que todo funcione? Porque, claro, estamos hablando de la punta de un iceberg, de un vídeo que se ha hecho viral, como otros que habéis publicado, pero claro, no es lo único, porque toda esta problemática va mucho más allá. Como tú dices, estamos en la alerta 4 antiterrorista. ¿Cómo se arregla esto?
Pues que la administración pública ejecute y haga su trabajo, que ponga protocolos de seguridad correspondientes, que no deje en manos de delincuentes pues la vía pública, porque al fin y al cabo la terminal es la vía pública, que permita a los técnicos de seguridad dejarse ser aconsejados. Entonces, cuando realmente los que dejen actuar a los que hacen seguridad, que sean Mossos o sea seguridad privada, y no esté todo tan politizado, pues a lo mejor se pueden hacer las cosas bien.
Ya. ¿Suele ser lo habitual esto? O sea, ¿este tipo de episodios es lo habitual en el aeropuerto?
Hasta ahora no. Ahora nos estamos encontrando, pero ya no es el aeropuerto. Estamos hablando incluso del metro de Barcelona, está repartido por zonas por temas carteristas. Estamos hablando de los Tom Manta. Los Tom Manta sabemos que eran clanes que tienen repartido sus zonas para poder vender. El tema es que están permitiendo que bandas de etnias y bandas de delincuentes controlen la vía pública.
Pues Sergio Sánchez, portaveu de ADN Sindical Seguridad Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gràcies a ti. I és un problema tot això que estava explicant, i és que, clar, a vegades no se sap si és una qüestió de falta d'efectius, que jo penso que sí, en principi és una falta d'efectius, en principi de contractació amb aquest tipus d'empreses de seguretat i després d'efectius de Mossos, que ja la immediata és cada cop que parlem amb ella, porteu del sindicat s'ha fet pol de Mossos d'Esquadra, ens explica a vegades els autèntics problemes que hi ha amb tot això, no? Bé, doncs estarem pendents, però és una qüestió per aixecar orelles. De seguida parlarem d'una altra que passa, però abans... Va, parlem de menjar, perquè és hora de menjar. I si us agrada la carn, tinc un lloc ideal, La Cabrera. Clar, La Cabrera Barcelona. La Cabrera és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima de la Cabrera, pels amants de la carn. És una experiència única pels amants de la carn. La Cabrera Barcelona està al carrer Diputació 239, això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya, i és un lloc per viure la passió per la carn i el foc, clarament, eh? Pots reservar, clar que sí, i ho gaudiràs, si t'agrada la carn, ho gaudiràs, i molt, eh? Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. I, a més, per aquestes dates festives tenen qüestions especials, eh? La Cabrera, Barcelona. I dit això, de seguida parlem de l'altre que passa. I el que passa és què falla, més que què passa. També podria ser. Què falla a l'educació catalana? Què està fallant? Estem a la cua. A Espanya. A la cua, en 8 anys, hi ha hagut una caiguda sostinguda fins a tocar fons, que mai pots dir si s'ha tocat fons o no. De seguida en parlarem amb el Josep Manuel Prats, president de la FAPEL, per acabar la seva opinió, més que d'altra cosa. I en parlarem aquí, Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Qué me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Parlem d'una qüestió molt preocupant i que de forma sostinguda ja estem patint, i és aquesta caiguda en diferents a l'informe PISA, que són les competències que es fan als alumnes de quart d'ESO. Es fan aquesta valoració, una mena d'examen, que es diu informe PISA, i llavors fan una valoració de com van, els alumnes d'això, no? De coneixements, en aquest cas. Catalunya s'enfonsa. L'altra part és Castilla i Lleó, que sobresurt de tot això, molt sobre per la mitjana, i també Euskadi cau. Clar, el cas és que s'està fent malament a l'educació catalana, que en pocs anys ha passat de funcionar bé, raonablement bé, a tenir un autèntic problema. I és una qüestió que és una caiguda sostinguda, i la gran pregunta és... s'ha fet alguna cosa? En aquests dies han sortit moltes coses. La consellera deia, en principi, que hi havia un desequilibri entre alumnes migrants i no migrants, després va dir que no. Hi ha alguna cosa aquí que no acaba de rutllar. Però què opinen els pares i mares? Parlem amb la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPEL, i tenim el seu president, el senyor Joan Manel Prats. Joan Manel, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com valoreu de la FAPEL aquests resultats lamentables que hem tingut?
Home, doncs no és cap sorpresa que s'ha de valorar molt negativament, no? És a dir, nosaltres tenim la seguretat que això ja se sabia, evidentment. Això són dades del 22. Les competències bàsiques del 23 a Catalunya van ser encara pitjors que les anteriors. I, per tant, doncs, no hi havia cap sorpresa, diguéssim, que això és així. El problema que veiem és que és una cosa que no s'ha acabat de redreçar, no s'ha pogut redreçar, i, per tant, doncs, jo crec que s'han de fer moltes coses, perquè totes les opinions que hem escoltat en les últimes setmanes, diguéssim, des que va sortir l'informe, totes les opinions apunten al mateix. És a dir, tenim un problema de comprensió lectora molt greu, i, per tant, doncs, tenim un problema també de matemàtiques i, evidentment, de ciències. Les gràfiques que des del 2015 ens posen a la cua, doncs, ens tenien abans molt més amunt. Per tant, venim d'un moment en el qual les coses funcionaven raonablement bé, potser fa 8-10 anys, i ara, doncs, no. I, per tant, doncs, alguna cosa hem fet malament.
És una cosa curiosa que quan ja després de 8 anys comença a detectar tot això, que no hi hagi
un canvi de rumb, no? Sinó que sembla que anem a pitjor encara. Jo entenc que quan, suposo, hem d'entendre que quan canvies les coses hem d'esperar una mica, no?, a veure els resultats. Però en 8 anys, quan veus aquestes qüestions, per què no es canvia el rumb?
Nosaltres, l'any 2020, quan es va presentar l'OMLOE, vam estar molt en contra de l'OMLOE per molts motius, per molts d'ells. No estàvem d'acord amb aquesta llei, creiem que tenia uns components molt, molt negatius, però un cop aprovada vàrem fins i tot lluitar perquè no s'apliqués immediatament, sinó que es tingués doncs, un període d'adaptació, sortint d'uns períodes de confinament, d'un enrenou terrible a les escoles, dels infants, etc. I, per tant, que s'estabilitzés una mica el sistema, i, en canvi, això no va ser així. Per tant, s'ha aplicat, sobre errors anteriors, s'ha aplicat una llei nefasta. Per tant, jo penso que una de les conseqüències també pot ser aquesta.
És una qüestió de, possiblement, també, ja t'ho faig la pregunta així directament, a saco, hi ha massa politització a la política, digue, a la política, a l'educació?
Aviam, jo penso que no es deixa treballar els mestres.
Això em vull referir, quan parlo de política, parlo de que els mestres... el polític mana més que el mestre, en aquest cas.
Bé, jo penso que en lloc d'escoltar els mestres, aquesta llei i altres que s'han fet anteriorment, no s'ha escoltat el sector que està a l'aula, que educa, que ajuda els pares a educar, que ajuda els alumnes a aprendre... És a dir, que jo penso que no s'ha escoltat aquest sector i, per tant, aquesta manca d'escoltar s'ha traslladat a l'adopció de coses molt noves, coses, innovacions, coses molt interessants, però que en aquest país sembla que tot el nou sigui bo i, a vegades, doncs, no tot el nou és bo. Per exemple, els mòbils són bons per algunes coses i dolents per les altres. I el que està clar és que l'impacte sobre la infància i l'adolescència del tema dels mòbils és dramàtica. Però això és una cosa més que abunda amb el tema doncs, de l'atenció, de la comprensió lectora, de l'àmbit de la socialització, de les agressions, de la violència... És a dir, els mòbils ens estan interrompent molt tot el procés educatiu de la formació de les persones que en aquesta època, infantil i adolescència, estan precisament en època de formació. I a les famílies no se'ns deixa, sinó que se'ns expulsa dient que no en sabem, que no tenim ni idea i que qui en sap és el govern. Doncs així no es luce el pelo.
Sí, així anem, exactament. Malauradament així és. La darrera pregunta que et faré, Josep Manel, és creus que hi ha esperança? Vull dir, hi ha capacitat de reacció, sempre hi ha capacitat de reacció, no? Tard o d'hora. Però hi haurà reacció davant d'això? Vosaltres què creieu, fent una mica de visió futurista de tot això?
Això és molt difícil, ningú té una bola de vida.
És una aposta, és com un boleto de loteria.
Sí, però jo crec que en qualsevol cas el que caldria fer és parar. És a dir, escolti, deixem de fer el que estem fent fins ara i tornem dos o tres passos enrere. L'altre dia llegí un article de Vanguardia que recordava una cita de Lewis, no? Diu, el progressista, quan estàs al bord d'un precipici, és tirar dos passos enrere. Doncs, escolta, potser hem de fer això, doncs, reconèixer l'error, dir, escolta, ens hem equivocat, per aquí no anem bé, hem de fer altres coses i tirar enrere. I ens estan dient molts pedagogs, molts mestres, que des de fa molt temps que anem pel pedregar i que hem d'apostar doncs, perquè la gent aprengui a llegir, aprengui a entendre el que llegeix i que tot el tema de les humanitats, la història, la filosofia en l'època de l'adolescència són molt importants per formar les persones i, per tant, jo crec que ens hem equivocat radicalment i hem de tirar doncs, això, un o dos passos enrere, fer propòsits d'esmena i tirar endavant un projecte diferent, segurament escoltant molt més a mestres i professors.
Doncs, senyor Josep Manel Prats, president de la Confederació de Federacions i Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPEL, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per traslladar la vostra opinió. Molt amable.
Molt bé, molt. Gràcies a vosaltres.
Doncs aquí ho tenim. Bàsicament és la situació que hi ha. És una mica dramàtica, tot s'ha de dir. És una mica dramàtica, però què s'està fent malament? Els experts ho han de dir. Però quan parlo d'experts no parlo dels polítics. Parlo dels experts. Bé, a punt de tancar Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que les xerrades les podreu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. De seguida obrirem migdia COPE Catalunya i Andorra, i obrirem amb un tema realment delicat. Coneixerem la història d'Antonio Ruiz. Antonio Ruiz està amb un peu d'exclusió social. Busca feina. No la troba. 351 anys. i té un autèntic problema, acaba de sortir d'un problema d'alcoholisme. I la història és realment dura, dura. Parlarem d'aquesta dura vida de l'exclusió social. Arribem a la una i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.